Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Bones tardes, una vegada més seguint directe a Ona Mediterrània, en el programa Trailers, el programa de cinema de Ona Mediterrània. Com sempre, la part tècnica, en Joan Jiménez, i davant els micros, en Toni Mora. Ja sabeu que si voleu participar podeu cridar al 971-100-222 i si no, podeu acudir a les xarxes socials, simplement heu de marcar @trailersradio. I avui a Trailers... Trailers, xerrarem de... Ho heu adivinat, perquè ha escoltat la música africana i per qui no ho sàpiga, avui xerrarem del Jardiner Ofiel. Pel·lícula de l'any 2005, dirigida per en Fernando Meirelles, director que ja vàrem xerrar fa un parell de setmanes quan vàrem xerrar de Ciudad de Dios. Com sabeu, és un director brasileño que aquesta és una de les seves, dels seus grans èxits juntament amb Ciudad de Dios. El repart és, són dos protagonistes, sobretot un home i una dona que són parella, una parella bastant poc convencional, que és Raquel Weisz, que la coneixem aquí sobretot perquè se va fer famosa aquí sobretot per el paper d'Àgora, per anar, i Pàtia, que va fer la pel·lícula Àgora de Name Navar de l'any 2009. I l'altre és en Ralph Fiennes. També el coneixereu molt per La Lista de Schiller, El Paciente Inglés o Dragón Rojo, que va fer de dolent, de molt dolent, juntament amb en Edward Norton. La història està basada... Primer comentaré un poc la sinopsis i primer comentaré el tràiler que podem escoltar ara perquè me pareix que el tràiler també ho diu bastant.
Llévame a África contigo.
¿Qué es?
¿Sí o no?
¿Sí?
estáis?
No podemos inmiscuirnos en su vida, Jess. Hay millones de personas que necesitan ayuda.
Me conoces lo suficiente como para saber que no me conformaré con un no. Si te dijera que esa chica de ahí la están matando, me creerías.
Sabemos lo de su esposa, señor Quinn.
No lo entiendo.
Para ser diplomático no sabe mentir.
Por eso no me han ascendido.
Deja de mirarme así. Tendré un bebé dentro de unas semanas.
Estás guapísima.
Te quiero.
Hay un informe sobre una mujer blanca y un conductor negro encontrados esta mañana, muertos.
¿Crees que podría ser Tessa?
Vino la policía. Entraron aquí y se llevaron archivos, documentos.
Tess creía que la vigilaban.
Le fallé, tengo que acabar lo que ella empezó.
No les encontrarás jamás, ellos te encontrarán a ti.
Quieren silenciarte.
Han matado a mi esposa,
déjanoslo a nosotros.
No te hagas el detective. Vuelve a tu hogar y vive. Ya no tengo hogar. Tessa era mi hogar.
Se acerca una epidemia de tuberculosis. Afectará al mundo entero. Se espera ganar miles y miles de millones de dólares.
Las compañías farmacéuticas están a la par con los traficantes de armas.
Sobornos, encubrimientos, tumbas sin nombre.
Está loco. Esa gente mata a cualquiera.
Parece ser que se ha autoconvencido de que había una conspiración de la que somos cómplices.
Han puesto precio a tu cabeza. Nunca sabrás quién encargó el trabajo.
Así funciona el asesinato empresarial.
Hay cosas muy feas debajo de las piedras, sobre todo en jardines extranjeros.
Tràiler, m'apareix que ho deixen més a manco clar. La història va de la desaparició d'una dona que la fan creure que ha mort d'un accident i resulta que l'han assassinada, que no Tessa, que és el paper que fan Raquel Weiss, i som des d'Inglaterra, que se bon viu, comença a investigar amb què ha passat amb ella i se comença a trobar un món de lo més oscur i de lo més horrorós, que són els experiments que fan les grans farmacèutiques, les farmacèutiques, les típiques farmacèutiques que compram nosaltres les pastilletes i simplement fan experiments en la gent del poble. Sots la base de l'argument de la pel·lícula, evidentment sempre sabeu que no m'agrada fer spoilers i trob que no és ètic fer-los, i el que vull fer és contar una breu sinopsis per saber de què va la pel·lícula que toquem cada setmana. La pel·lícula està basada, és una adaptació totalment de la debut novel·la d'en David John Moore Cromwell. I qualcú me dirà, qui és aquest autor? Però si vos dic en John le Carré, supos que el coneixereu bastant millor. Quan vos dic que és la 18a... Sí, me pareix que és la 18a novel·la que va fer. Evidentment, en John le Carré ha fet moltíssimes adaptacions dins les seves pel·lícules. Està considerat a Anglaterra com el millor escriptor actualment. És un home bastant curiós, que mai ha acceptat un premi, sempre ha rechaçat tots els premis que li han volgut donar, i és un gran escriptor i és menys laureat, jo m'apareix, de la història actual, no? Bé, I en le Carré se va basar curiosament en un fet que va passar a Nigèria damunt dels nens que varen provar els medicaments l'any 1996. Estem xerrant de l'any 1996, un any molt a prop, però que encara se segueixen fent aquestes barbaritats de provar medicaments antes de que molts arribin a nosaltres simplement per covar les humans, és a dir, la gent de peu serveix per provar aquest tipus de medicaments i les per donar-los després una comercialització. Això és el tema bàsic de la pel·lícula. És una història bastant crua perquè ja el tema tampoc és fàcil. Una altra vegada Meirelles no sorprèn, una vegada més amb un tema social. ja mos va sorprendre en Ciudad de Dios, que s'enteria en aquesta, i després va rematar sa feina fent aquesta pel·lícula. Però, curiosament, la tenia que dirigir Mike Webber, lo que passa que li varen donar sa... Me pareix que va ser la tercera o la quarta part de Harry Potter, i se va decidir per fer aquesta, i en el final en Meirelles va acceptar l'adaptació d'aquesta pel·lícula d'en John le Carré. En Meirelles mai ha fet una pel·lícula que fos original, sempre ha estat adaptada, va fer aquesta, la de Ciudad de Dios, que ja en vàrem xerrar l'altre dia, i també va fer una damunt una pel·lícula, damunt una novel·la d'en Saramago, que és Crònica de la Ceguera, que se va traduir per... No me'n recordo exactament, volia dir, i m'estimen no dir-lo per no equivocar-me. Les coses curioses d'aquesta pel·lícula és que està rodada a Kènia, està rodada a Anglaterra, a Londres, precisament, i m'apareix, si no vaig errat, que també està rodada a Berlín. Però a un principi no se volia rodar allà, perquè a Kènia se volia rodar a Sud-àfrica per qüestions de logística i per tenir-ho més a mà les querències que podia haver a Kènia per fer rodatge. La productora no ho va tenir gens fàcil, els productors no van tenir gens fàcil poder rodar a Kènia, simplement perquè també la pel·lícula i en el llibre també mos mostra uns polítics keniates bastant corruptes i tota la cúpula de lo que és el govern com una certa corrupció. Curiosament, a Kènia aquesta pel·lícula no s'ha vista, la varen prohibir per temes obvis, supòs. No sé exactament per què, però m'imagino que sobretot per sa part de corrupció que mostra sa pel·lícula. I també com a cosa curiosa, Raquel Weisz tampoc tenia que fer el paper de Natessa i simplement la tenia que fer na Nicole Kidman. Estava a punt de firmar el contracte, però Meirelles la va trobar massa major i va dir que no era més apropiat per enfocar el personatge o la interpretació d'aquesta dona a dins. El llibre el te pinta com una dona més jove que la que tenia na Nicole Kidman l'any 2005. En John le Carré, vos he dit que se va passar amb un experiment que varen fer les farmacèutiques l'any 1996 a Nigèria, però el paper de Natessa, curiosament, va ser d'una dona que va conèixer realment. No va arribar fins en aquesta actitud de Natessa, però era una dona bastant compromesa en la societat i li va agradar molt i la va reflejar a la novel·la. Curiosament, podrem prendre la novel·la com una novel·la. Curiosament, també podrem prendre la pel·lícula com una pel·lícula. Però el fort d'aquesta pel·lícula és que quan t'acabes dius no he vist una pel·lícula. No només he vist una pel·lícula i no només he llegit una novel·la. És una realitat. És una realitat bastant, bastant crua. Fixeu-vos bé, en la majoria de les empreses farmacèutiques, el 60% són nord-americanes i el 20% són europees. I des de fa pocs anys em varen donar compte que el gran negoci era que per qüestió legislatives i per qüestió de sanitat, els governs d'Europa i dels Estats Units exigeixen unes normes perquè se puguin comercialitzar aquests medicaments. Què va passar? Varen començar a descobrir que podrien ser molt més rentables emplear gent d'Àfrica. I com ho fan? Simplement el que fan és, com que les legislacions de cada país africà són diferents i no són tan estrictes i són violables, que això ho recalc perquè també influeix molt, i les farmacèutiques ho saben, el que fan és sobornar a metges perquè aquesta, perquè puguin provar els medicaments. La història de la pel·lícula és diferent. La història de la pel·lícula conta que ha de venir una epidèmia bastant grossa damunt de la tuberculosi o de tuberculosi a nivell mundial, i una empresa que és fictícia se comença a inspeccionar o investigar damunt aquestes pastilletes fantàstiques que volen evitar aquesta tuberculosi. En plena en el poble, en plena la població que n'hi ha perquè anàs provant això, simplement que se l'esquemelen dient que si se prenen aquestes pastilles se podran curar de la tuberculosi. Però només agafen una mida de gent, no volen gent que estigui infectada de sida, simplement volen gent completament sana. I així és com actuen. I simplement actuen així per una senzilla raó, perquè clar, avui treus un medicament i tu no saps els efectes secundaris fins uns ara tens. I què passa? Que curiosament, de l'any passat, si no record malament, si no ho he vist malament o si no ho he llegit malament, simplement se varen fer 400 i pico d'experiments així i només varen aprovar dos. Se varen aprovar dos perquè per el consum d'Europa i per el consum d'Estats Units. De 460 i pico a dos. No vull saber aquesta gent que varen fer aquests experiments que després no varen ser aptes per el consum dels senyoritos europeus o dels senyoritos nord-americans com són nosaltres. No vull saber els efectes que degueren tenir o el que va passar. I després també m'he trobat una altra data significativa però una barbaritat de que a països com Brasil, ja que, mira, ja que sabeu pel·lícules de Meirelles, hi havia una tassa de 60 i pico mil persones que fan experiments amb ells anuals. I no només això, sinó que Brasil damunt també té fama d'esplanta d'òrgans justament amb altres països. Simplement tenins que estan en el carrer, les seqüestren d'una manera bastant il·lícita totalment, les buiden completament i aquests òrgans van en el tràfic negre d'òrgans vitals que realment compren a gent dels Estats Units o d'Europa o de Canadà o de la població rica, com deien sempre, no? El primer món i tercer món. Cosa que no m'agrada gent de definir-ho així, però ho hem de definir de qualque manera perquè me pugueu entendre. Com vos dic, la història és crua i realment no falta raons. I no només és que la història sigui crua, sinó que també està bastant ben interpretada. És una història molt freda, en cert moment és bastant freda, però el protagonista, Somo de Natessa, s'involucra sense voler, evidentment té pressions de el mateix Anglaterra de que hi ha un gabinet d'abogats que li diuen que no se fiqui ell, que ell ja començaran a investigar, però ell, amb insistència, vol seguir la investigació de lo que li ha passat realment a Natessa. Aquí no vos faig spoilers, la pel·lícula comença així, simplement que l'han assassinada i tot està contant en pla records i tot està contant en pla de les situacions que varen viure el matrimoni i la involucració que té ella dins Àfrica, perquè ella és una representant d'un ONG. I ella va descobrint tota aquesta lacra que hi ha darrere les farmacèutiques. Ben que dir això, perquè jo realment som un antimedicament, som una persona que realment no som de consumir medicaments. Amb això no vols dir que no consumeu medicaments, però que sabem que hi ha moltíssimes. També funcionen d'altra manera. Quan tu compres un medicament i hi passen un parell d'anys i has vist que aquest medicament ha canviat de nom i la composició és exactament igual. Simplement fan això perquè la seva patent no expiri, la seva patent no la perdin i puguin seguir exportant aquest medicament i explotant aquest medicament. Què passa aquí? Les farmacèutiques diuen que és el poder més fort després de les armes, o van a la part. Mesos Samanco són unes empreses fortíssimes, unes empreses que tenen moltíssima força i moltíssima economia. Tantes així que inclús se poden permetir les pastilles o els medicaments que no serveixen absolutament de res, simplement són sucedanis de lo que, de símptomes que podem arribar a tenir. Tantes així que ells ho saben i també poden explotar aquestes medicines que no serveixen de res. Ara bé, el que jo estic en contra, sobretot, de les farmacèutiques, ja no només és el negoci, és l'explotació que ens fan, sinó que realment, ja no, i anava a dir que també, o sigui, és que jo troc que toquen tots els palos per destrossar qualsevol sentiment humà que ens pot atraquear a una farmacèutica, però és que quan anem a la farmàcia poden comprar el medicament, no? Jo sempre he dit que realment es consumir drogues és una manera de donar potencial, de donar raó i de donar crèdit a tot el sofriment que hi ha. Jo sempre dic que prendre-se la típica ratxeta és no només prendre-se la ratxeta de cocaïna, és simplement som conscients de lo que hi ha darrere una ratxeta de coca, tot el patiment que hi ha. De qualque manera també ho troc comparable. Què passa? Que perquè és legal, pot ser així. Penseu que cada vegada que us preneu una pastilla hi ha un patiment. Hi ha un patiment humà, sobretot humà. Hi ha un patiment que realment econòmic i tu quan ets de certa manera còmplice a el que estàs consumint i de certa manera còmplice a el que estàs comprant. Ben que dic això perquè moltes vegades els metges també són còmplices d'això. Com vos he dit també, quan fan aquests experiments en sots humans, quan fan perquè se puguin anar en el primer món i puguin ser actes, qui també estan molt involucrats són els metges. Els metges són els primers que venen i els lobbies farmacèutics o farmacèutics, volia dir, ho he dit malament, el que fan és donar una espècie de comissió o un soborno, clarament, i el que fan és perquè aquesta gent faci que consumir en els seus pacients aquestes pastilles màgiques que han de sortir del mercat. I ja no només és això, ja no només és el patiment, ja no només és la sang freda de que, perdó, veig, són capaços de fer de tot. Simplement, el que passa és que el patiment és tan brutal que realment estan perduts de la mà de Déu. Evidentment, hi ha molt de països que no tenen cap tipus d'ajuda sanitària. Li donen que si prenen aquests medicaments nous, que això és un medicament nou que ha sortit i tot això, i saben que tenen, com diguem, llibertat per tenir una sanitat gratuïta, entre cometes. Ara bé, gratuïta i no saben el preu, realment. Me refereix que és preu moral i és preu, preu saludable. Estan prenent unes pastilles que no saben l'efecte. Dins la farmacèutica hi ha moltíssimes grans marques, que passa que no vull treure marques, ni tal vegada ho tindria que fer, però hi ha moltíssimes grans marques que realment, una vegada que s'han tret els seus medicaments, després s'han vist els efectes, s'estan xerrant inclús de morts. Estic xerrant d'empreses molt fortes, molt familiars, molt que ens sonen moltíssim, i realment totes, m'apareix que quasi totes, per no dir totes, tenen qualque medicament que després en sotens, o bé han mort en els que ho han consumit, o bé s'han quedat toquat de qualque manera, o bé han provocat sèries lesions irreversibles. Bé, i aquesta pel·lícula, jo quan la vaig veure per primera vegada, a part de que vos he dit que l'he vist bastant ben interpretada per els dos actors protagonistes, és una història bastant encoïdora per sa fredor que està contada, per sa manera tan distant que està contada, i me record que també hi ha molt de moments de silenci o de moments fotogràfics perquè mos doni temps a reflexionar el que estem veient. Quan surts de la sala o quan la veus a casa teva tranquil·lament, És una pel·lícula que no deixa, que no deixa indiferent, sobretot per la temàtica. I la part tècnica, com vos he dit, també és bastant interessant. Està fet amb un to de... me'n recordo els trossos de records que té justament en Benetessa. També està contada d'una manera amb un color diferent a el que és. La pel·lícula, com vos he dit, està rodada a Kenya. Inclús hi ha escenes que són completament reals. Raquel Weisz que se passeja sobretot per el carrer i la gent la va aturant i la van saludant. Aquí no són extras. Meirelles ho va fer pràcticament a posta, simplement rodar en el carrer per donar-li un caràcter més de reportatge. I hi ha molt poc extras. Inclús a l'hospital on se va rodar, segons quines escenes de la pel·lícula, se va fer que la directora del centre fos realment la directora en el centre de la vida real de l'hospital on se va rodar. Bé, m'apare que ja podrem anar a publicitat d'aquí un momentet, suposo ja, i després seguiré xerrant un poc més i seguirem xerrant de sèries amb en Antonio Galindo.
Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Cercant un pla cultural pel cap de setmana? Aprofita els diumenges i vine al Museu Es Baluart. Coneix les millors propostes d'art contemporani a Palma. Els diumenges de 10 del matí a 3 de l'hora baixa. Let's go!
Cada dia es realitzen milers de compres a les botigues i supermercats de les nostres illes. Molts d'aquests residus els podríem estalviar, simplement fixant-nos en l'envasament del que comprem. Compra les fruites i verdures a pes i de temporada, amb presanaes, i evita les bosses de plàstic. Compra menjar, no residus. Redueix els teus residus. És un missatge de Tirme.
Mallorcària és el vostre espai de vins del centre de Palma. Hi trobareu la millor col·lecció de vins de Mallorca i una col·lecció variada de vins de tot el món.
Neix CinemaCat, una nova iniciativa de cinema en català a Mallorca. Cada dijous, a les 8 de l'hora baixa, al Cine Ciutat de Palma podràs gaudir de projeccions de pel·lícules en versió original en català o subtitulades al català. Pots obtenir més informació visitant el seu web, cinemacat.cat. Vas de copes a visions.
Durant 20 segons... Aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Sopars, begudes, activitats, ruta martiana... Bon ambient i diversió s'uneixen a Molta Barra, el local de moda del centre de Palma. Vine de dilluns a dissabte, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, per gaudir del millor ambient a Molta Barra, al carrer Pes de la Farina 12 de Palma.
No desconnectis, clica m'agrada al nostre Facebook i segueix-nos a Twitter, Ona Mediterrània, sempre activa a les xarxes socials.
Cada dijous, de 6 a 7 del capvespre, El Jai de sa Barraqueta, un programa de Jubilats per Mallorca.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també.
Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània.
Seguim xerrant del Jardiner Fiel abans de que entri en Antonio Garrido, com sempre, que mos vendrà xerrades, mondes, et sèries. Simplement volia fer un matís que realment és aterrador el que està passant i curiosament que cada any va en augment aquesta explotació farmacèutica que hi ha. Me refereixo a explotació humana. De cada vegada va en augment i mentre els estats callen i no diuen res, no me faràs que... Me refereixo que els estats que estan involucrats, evidentment, lobbies estan darrere i tenen que ja ve el que és la comunitat europea, ve el que és el govern nord-americà. I clar, qui sentirà una protesta d'un país com pot ser Kenya, o com pot ser Ruanda, o com pot ser Senegal? Evidentment, aquí ningú voldrà escoltar res. I tot Àfrica i part de Sud-amèrica també s'empleen. Dic part de Sud-amèrica perquè antes volia donar una xifra, i ara l'he comprovada, que cada any s'experimenta en 645.000 persones anuals, només a lo que és Brasil. I no només això, sinó que el 80% són experiments que fan empreses estrangeres, és a dir, empreses fora de Brasil. Les conseqüències que després creen aquests experiments de lo que són les pastilles o de lo que són els medicaments que posen a prova són irreversibles. I després el que fan els governs receptors és que un pic que han fet l'experiment, si quedes en qualque dolència o si quedes en qualque conseqüència greu, evidentment l'Estat no se fa cap tipus de càrrec. Bé, podria enrotllar-me un poc més damunt d'aquest tema, me podria indignar un poc més damunt d'aquest tema i m'apareix que ja per aquí d'on tancat aquest horror que és l'explotació humana i tot el patiment que hi ha darrere el que són les farmacèutiques. Fa un moment vos he posat l'exemple del narcotràfic i dels narcotraficants. És una comparació, simplement és qüestió d'il·legalitat o de legalitat. És a dir, ells estan traficant amb unes substàncies que ni siquiera ells molt bé saben com funcionen o les conseqüències que tenen, i realment els narcotraficants simplement estan envenenant a la gent així gratuïtament. Aposta vos dic que a l'hora de prendre-vos una pastilla penseu el patiment que hi ha darrere, com a l'hora de prendre-vos una ratxeta o fumar-vos qualsevol cosa que sigui il·legal, penseu només en el patiment que hi ha darrere. Hi ha unes mules, hi ha gent que ha mort perquè aquesta cocaïna vos arribi fins a vosaltres. I a la part legal, a les grans farmacèutiques, hi ha un patiment legal perquè realment els països li poden interessar, a les grans potències del primer món li pot interessar, però també hi ha un patiment horrorós. Però així estan les coses, aquí ningú diu res, hi ha un patiment, hi ha gent que mor o queda d'una manera toqueada de per vida simplement perquè prova les substàncies que ells han dit. Bé, ara passarem a xerrar amb en Antonio Galindo. i aquí ja tenim en Antonio en línia, com sempre. Bones tardes, Antonio.
Hola, bones tardes, què tal?
Com va? Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
I bé, aquí, fent un bot de ràdio, com sempre, com que ha de dijous.
Uh-huh. Un programa sinistre, avui.
Sí, no? Un programa, sí, bastant sinistre. I m'he quedat curt, perquè podria contar coses molt més... Però bé, tampoc basten quedar-se en idea i no s'esquibrós, no? Tot ja.
Sí, és una d'aquestes pel·lícules que deixa...
Sí, 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 perquè a més veus que no és una pel·lícula, veus que tots són actors, que tot és una pel·lícula, que té un rodatge com una pel·lícula convencional, però te'n dones compte que dius, no, no estic veient una pel·lícula, estic veient una crudíssima realitat. Però bé...
Pues sí, és una de les que he vist un cop...
Sí.
I no sé si tornaria a veure...
Exacte. No, és una pel·lícula que ja basta que la vegis una...
Perquè és bastant duia.
Basta que la vegis una vegada per saber el que hi ha i ja te facis una idea de la merda que mos rodeja, no? Però bé.
Pues
bé,
sí.
Què mos dus preparat avui?
Pues jo continuo amb la línia.
Ah, molt bé. Vinga, pues vinga. Ui, ja estem. Què mos dus preparat avui?
Avui continuo amb la línia perquè després de que la setmana passada parléssim d'una sèrie fonamental i necessària com Joc de Trons...
Com ja d'un Joc de Trons...
Avui repetim. Amb una altra igual o més fonamental i necessària, encara que el to i la temàtica siguin totalment diferents. I és que avui parlaré de Txernòbil.
Hombre, me pares fer cas.
Sí, i tant, i tant. Sí, 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 sí.
Molt bé, molt bé. Què t'ha parescut?
I...
Ah, bé, 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 bé.
Uf. És una passada.
Molt, sí. Molt crua, no?
Molt bona. Sí, molt crua si coneixes... A veure, ja t'explicaré. Sí, no? És a dir, és molt crua per lo que les implicacions que ha tenit, que hagués pogut tenir, que són molt, molt més de les que ens van dir.
Sí.
I per la història, que és una història una mica que al principi no te la creus, perquè penses, hòstia, que... És una passada, no sé. I si encara teniu subscripció a HBO, que ningú se la perdi perquè és una de les grans.
Ben, però un momentet, has dit que és una història que ningú se la creu. Per què? Però no està basada...
No, és a dir, els personatges al principi no es poden creure el que estan veient.
Ah, vale, 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 vale. Ara t'entenc, ara t'entenc.
I t'ho transmeten una mica i tot. Al principi, hòstia... Però, clar, realment penses, no, si això està passant en fets reals i el que volien fer ells és captar exactament el que va passar. Explico una mica la història. La idea és de la mateixa HBO, amb
sí.
Producció de la cadena Sky del Regne Unit.
Sí.
Li van encarregar un tal Craig Mazin el guió i direcció. Però sí. Aquest home, quan no t'ha estat buscant, penso que és un guionista i productor de coses com Scary Movie 3 i 4.
Joder.
Super Hero Movie.
Joder.
I poca cosa més.
Joder.
O el seu ajudant, que també va fer...
Mare meva. Això, sí, sense això ja dius, mare meva, quina garantia, no?
Exacte. Bueno, a priori. L'altre director és un tal Jonah Renz, especialista en videoclips i en música de televisió. És a dir, cada vegada és bo arriscar-se i contractar gent que intueixes que et farà un bon producte. Perquè aquí res de Scary Movies i res, és a dir, han agafat un to i una solidesa que després d'això aquests dos seran contractats a tot arreu. Però és curiós, no? És a dir, de vegades...
Curiós, desbodrios que acabes de descriure Scary Movie, Scary Movie 10 i Scary Movie 24 i tot això, després fer aquestes... Bé, tot s'aprèn, no? Tot s'aprèn i tot s'...
Sí, és a dir, no sé, potser necessitaven un trampolí o hi havia alguna persona dels directius de les cadenes que confiaven en ells. I mira, sí, sí. I escolta, és una passada, és com si m'han fet una feina extraordinària. A veure, parlo una mica del que parla, per la gent que no... més jove, és la història d'una central nuclear a l'actual Ucrània que va patir una explosió massiva i va alliberar material radioactiu que es va estendre per Bielorússia, Rússia, Ucrània, Suècia i part de l'Europa central. En els 5 capítols veurem des del mateix moment de l'explosió fins... De moment només han publicat 4, aquesta és una altra. És a dir, HBO compleix estrictament amb el publicar un capítol cada setmana.
Sí.
La qual cosa és un punt a favor d'ells. perquè fa que la gent, a les bones sèries, la gent els hi creï una expectació que va a favor de tots. Ja. Jo estic bastant a favor. Només han publicat 4, per cert, la cinquena serà la setmana que ve, i, bueno, les primeres reaccions setmanes després de la tragèdia. El to de la producció és auster i sec.
Ho ha de ser.
De vegades sembla un documental, però això no vol dir que la producció no sigui espectacular.
Ja, 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 ho ha de ser. Jo trobo que aquestes pel·lícules han de ser sequies i fredes, no?
Per... Sí, exacte, és a dir, sí. No, és, sí, 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 no sí. Està fet amb 4 duros. Van viatjar fins a Lituània, a una ciutat que és calcada a la Pripyat.
Sí.
Que Pripyat és la que està més a prop de la central nuclear.
Sí, famosa que...
La famosa Burkin... ciutat a la que ara estan circulant imatges com la ciutat fantasma, que és la que està la que va a Patiners.
Per qui no ho sàpiga, tothom mor vendràs cap de la nòria aquella tan grossa que hi ha. Que està
exacte, que també surt a la sèrie, sí.
Sí, sí.
L'ambientació és extraordinària. Han fet servir uns excel·lents efectes especials i digitals. Hi ha molts diners a darrere, però molt ben fet servir. El to és auster, com he dit.
Sí.
I és d'agrair que no fessin servir un to més efectista. Més tirant a blockbuster.
Vale, ja t'entenc. Ja t'entenc.
És a dir...
S'agraeix. Això s'agraeix.
La intenció dels autors sí. Era sempre de contar la realitat del que va passar. Cosa que fa gairebé més por que si haguessin fet un blockbuster.
Sí. Més val. Més val així que no el típic blockbuster així...
Pues sí. O que facin la versió blockbuster, però bueno...
No, però
la seva intenció que... d'ells ja et dic que era la de contar la realitat.
Jo crec que s'ha de contar la cruesa.
Al principi com els tècnics que estan a la central es miren els uns als altres resistint-se a acceptar el que acaba de passar una desgràcia, que van trucar els bombers.
Sí, sí.
Per apagar un incendi producte de l'explosió d'una central nuclear van trucar els bombers.
Sí, sí. Imagina't els medis que tenien.
Sí. És que jo em vaig quedar flipat. És a dir, veus, hi ha un personatge que després surt, que està amb la seva nòvia o dona o parella, i van a on està el món de l'os i bueno, ja comencen a patir els efectes immediats de la radiació i et quedes flipat. També com veus com els habitants de Pripyat... Aquella mateixa nit van sortir als carrers
sí.
I van veure com de la central emanaven destells de llum de diferents colors.
Això és increïble, això jo ho vaig trobar increïble, perquè ningú li havia dit res. Ningú
no, 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 clar, a veure, en aquests primers moments, d'alguna manera, entre cometes, és bastant lògic, vale? Entre sí. Cometes, dic.
Sí, 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 sí.
I, bueno, veus com els nens jugaven amb les partícules radioactives i brillants sí. Que inundaven la ciutat, i tu ho veus amb uns ulls d'incredulitat. Inclús gairebé al principi et convences que no era per tant i dius, no, cony, que
sí.
Això està basat en fets reals. No pot ser que passés així, però sí.
Perdona.
Ningú va donar gaire importància a la catàstrofe que va passar.
No, és que ningú li va donar importància. De més, me'n recordo això, m'apareix que va ser un 26 d'abril, m'apareix, i dia 1 de maig feien la festivitat sí. De lo de les dies de la feina i tota la gent en pla normal, en esquerrer... Fent-se d'això, no? Fent...
Això va passar a l'abril.
Sí, el 26 d'abril.
Sí, exacte. I això surt, això que tu comentes, surt al documental que us comentaré després, que si algú vol ampliar informació és bastant bo.
M'apareix que és gran del mateix documental.
Sí, el tinc per aquí a les notes. Sí, sí. La batalla de Txernòbil.
Algo així, sí, sí.
Que el trobareu a
YouTube. Ja t'he interrompit. Ja t'he interrompit i no...
Aviam, a partir d'aquí, és el dia següent, és aleshores, o a la mateixa matinada, és aleshores que apareix el personatge real de Valeri Legasov, científic soviètic del camp de la química inorgànica, encarnat per Jared Harris.
Uh-huh.
És un actor ben conegut per fer papers foscos.
Sí.
Fa un paperàs, ja et dic jo ara, aquest tio, si no l'Emmy...
Els se mereix.
Li haurien de donar sí o sí.
Els se mereix.
I un altre personatge que real... que era Boris Shcherbina, que era el vicepresident del Consell de Ministres i membre del Comitè Central del Partit Comunista, la URSS.
Sí.
Aquest paper ho fa un actor suec que es diu Stellan Skarsgård. Actor suec que ha sortit a Millennium, La Fuerza del Viento, la sèrie River, per cert, policíac molt recomanable,
sí, sí.
A Netflix, i un munt de pel·lis més. Bé, aquests dos personatges, al principi enfrontats, perquè clar, el científic no para de dir que allò és una catàstrofe, i l'altre diu que no, que no. s'ajunten amb el Consell de Ministres per convèncer Gorbachev de les tesis del científic. I aquí topem amb el mur de la burocràcia. D'una Unió Soviètica que no contemplava que aquestes catàstrofes podrien passar al seu país.
Exacte.
I sobretot no fer saber a la població, i parlo de Pripyat, d'un perill real només per intentar salvaguardar les seves cadires. Perquè la ciutat aquesta es va buidar 3 dies després. Però clar, per molta gent ja era massa tard.
Clar.
Silencis i retards que van costar milers de vides. Però clar, això era qüestió d'hores. Una de les frases que es repeteix en tota la sèrie és una passada. No et preocupis, no passarà res. I tu quan ho sents dius, mare de Déu. Aquí faig una parada a la sèrie, perquè en aquesta escena on el científic vol convèncer un grup de polítics, em vaig recordar una altra pel·lícula, La síndrome de la Xina.
Sí, La síndrome de la Xina, de Michael Douglas, no? Si no recordo malament.
I un Jack Lemmon d'Oscar.
I un Jack Lemmon, sí, sembla.
Que aquí fa un paperàs,
sí, sí,
de responsable de la planta d'una central nuclear que vol denunciar el fet que faci servir materials de segona posant en perill de vida de milions de persones,
sí, sí, sí,
si
sí,
la central
sí.
Esclata. Doncs em vaig preguntar, mentre veia aquestes imatges, què hagués passat o què hagués fet el govern de Ronald Reagan si hagués passat als Estats Units. Evidentment no ho podem saber.
Mm-hmm.
Però pues, jo m'ho vaig plantejar seriosament.
Jo també.
Potser la gran tortuga bona, gegant i inoperativa
molt
que era la Unió Soviètica aleshores va influir que la tragèdia arribés a tant, però clar,
molt bona reflexió. Molt bona reflexió. Molt bona reflexió, sincerament.
Potser hagués intrigat en comptes de 3 dies en evacuar una ciutat, hagués intrigat un dia i mig, però també de tard.
Mm.
Vull dir, clar, això és una mica de fer ciència-ficció, ¿vale? Però bueno.
Bé, però... Sí.
És per pensar-s'ho. Hi ha això, el documental. El documental es diu Txernòbil de batalla. I allà hi ha diverses entrevistes i surt el Gorbachev de no sé quin any està fet, el 2000, el 2000 i alguna cosa. I surt Gorbachev fent declaracions al documental com si estigués parlant de la pel·lícula que va veure cap de setmana passat. Em va impressionar. No sé si has vist aquest documental.
Sí, sí que l'he vist. Jo també m'ho vaig prenent molt, per així que estigui veient una pel·lícula. Sí, sí,
sí, sí, una passada. Ara entenc, quan anys després vaig llegir que Rússia és un home bastant odiat. I jo he començat a entendre ara veient la sèrie i el documental. És a dir, veient els capítols tens ganes de saber-ne més del que va passar en realitat. És per això que te'n vas a les xarxes i comences a investigar de coses que no t'ho expliquen gaire a la sèrie, etc. Però, bueno, és per reflexionar bastant, eh? És una passada.
Jo me'n recordo...
Tornem a la sèrie.
Jo me'n recordo
perfectament. No he parlat d'un altre personatge. Perdoneu, una física nuclear que fa, de la que fa Emily Blunt.
Sí.
Que ajuda el científic i el polític perquè la tragèdia arribi a més. És un personatge que no va existir en la realitat i que és la unió de varis científics que van ajudar aquests homes a intentar minvar la desgràcia que els hi venia a sobre. Un altre aspecte que reflecteix la sèrie és l'ajuda que centenars i milers de persones van fer per evitar que tornés a explotar una altra vegada, perquè és una possibilitat que van tenir sobre la taula i que s'ha hagut fa no gaire, i va minvar en el que poguessin els terribles efectes. Alguns d'ells, 3 en concret, van poder evitar que tornés a explotar el nucli o un altre reactor i evitar que s'emportés per davant mitja Europa.
Sí, 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 va ser... Que també els medis també mos varen com a tapar un poc, però va ser una conseqüència molt perillosa, va ser una barbaritat. I no només això, sinó que damunt els russos en s'infraestructura que tenien, que damunt eren així. Jo és que he vist un parell de reportatges damunt Txernòbil, no sé si és aquest mateix d'en Gorbachev que surt, que realment mostren que això va ser el que em va impactar més. Anaven amb uns simples petos de plom, no? A llevar residus amb una radioactivitat horrorosa, que inclús se deien que els helicòpters sobrevolaven i no podien pràcticament sobrevolar damunt
de fet, hi ha una escena on hi ha un helicòpter que els científics els diuen no podeu... El vostre límit són 10 metres abans de la gran fumarada que sortia.
Era increïble.
Hi ha un que es passa i, bueno, acaba destrossat.
Sí. És que va ser... Ja em pareix que la humanitat no varen ser conscients de lo perillosa que és la radioactivitat i de lo perillosa que és...
No. La gran Rússia, que jo crec que va ser... A més, jo ho poso en alguns dels documentals, que va ser una de les causes de la finalització de l'enfonsament de la Unió Soviètica.
Sí.
Perquè, clar, les repercussions van ser brutals. Però, clar, aquestes coses te l'expliquen després.
A part de que va haver gent que va morir per les conseqüències de voler pagar el que passava. Inclús varen tenir que fer un forat amb unes galeries, amb unes temperatures extremes. Bé.
És a dir, veus que, a més, ho intueixes, no? Perquè són centenars de persones que van donar les seves vides per salvar milions. I
sí, clar.
I tant clar, perquè els hi foten una mena de trajos anticontaminants.
Però, Antonio, el que també em va sorprendre també en el reportatge és que també n'hi havia molts que anaven enganats totalment, que no sabien molt bé... No, enganats no precisament. Anaven... Que no sabien molt bé a on anaven. És a dir...
Anem
a pegar un foc. Ja està.
Això és una frase que els diuen. No és per a tanto.
Exacte.
I clar...
Sí.
Per la gran Unió Soviètica, per salvar milers de vides, que també molts ho van fer, ja molts que van sobreviscut i t'ho expliquen, no? Però bueno, els hi posen una mena de trajos que tu ja veus, sense que t'ho diguin, que són trajos que dius això, o és realment segur, i dius no serveixen per res. I el famós túnel, per evitar que el magma radioactiu s'enfonsés i contaminés tots els rius de Rússia.
Clar.
I veus els miners a la sèrie, que clar, ja feia una calor espantosa, que en comptes d'anar protegits, pues, gairebé anaven més despullats perquè allà hi havia unes temperatures de 50 graus.
T'imagines? I damunt amb una radioactivitat altíssima, bé.
Clar, cap d'ells va ser informat dels riscos reals. Hi ha una altra paraula que repeteixen a la sèrie i és càncer. Càncer, perquè la reactivitat està considerada com l'infern invisible. Clar, els efectes físics...
Ni falor...
Els veuràs a través d'anys.
No sabou, ni falor, res. Clar.
I això sí, la sèrie és bastant dura perquè els efectes físics que veiem resultat dels primers bombers... Sé que van a la central sense saber que anaven a una mort segura, els veus i se't queda la pell de gallina. És una passada. Et quedes mut, però no s'hi recreen. Ja. T'ho han de mostrar, t'ho mostren. És el punt just en què era l'objectivitat i el sensacionalisme. Aquesta part, que és el capítol 3, crec que queda esglaçat, però no hi ha recreació, però ho veus i uf, mare de Déu. Els que van rebre radioactivitat heavy, la més dura. Aquesta sèrie, fins a la quarta, parla d'aquests herois. Herois que la gran Rússia d'aquella època, ens ha amagat i mai han donat xifres de les morts directes o indirectes que han causat aquesta tragèdia.
Exacte.
Fins al dia d'avui, com són càncers que es desenvolupen al cap dels anys, doncs això.
Mira, jo ara me posaré la pell de... Jo me'n record perfectament el dia que va passar. Me'n record perfectament. Me'n record que me'n anava a escola i me'n record des de matí que m'aixiqueava i ma mare m'ho va dir, me diu, mira què ha passat, no? I me'n record que les notícies eren com que diuen, bueno, no passa res i tal, però les notícies d'aquí, eh? Me'n record que ho vaig veure per la televisió i me va impactar molt perquè ho deien com si fos... Bé, és un incendi, no? Com si fos que se quedava foc el teatre, no? I clar, també era per la aportació russa, tampoc donava molta informació, supòs.
No, cap ni una.
Hi havia un mutisme horrorós.
La sèrie explica perfectament que a una central sueca van descobrir que la radioactivitat estava pujant de manera anormal i alarmant.
Sí.
I és per això que Occident s'entera d'això. I és quan ells... Tu intueixes tot plegat. Sí. Es posen més les botes i diuen corre, que hemos de tapar esto. I los soldados que se vayan, m'han de passar. Sí, sí. Jo me recordo quan la cosa es va fer més gran i es va saber la magnitud de la tragèdia, les famoses discussions sobre l'energia nuclear, el famós de nuclear no gràcies.
Sí, aquella ferretina, sí, sí, de no gràcies. Bé, me quedaria això. Bé, acaba, tens 50 segons.
Vaig ràpid.
Digues.
Vull incidir el fet que m'agrada la sèrie perquè la història que m'explica la trobo essencial. I me l'explica de la millor manera que es pot fer. És obligatori que la veieu junt al documental que us he dit, Chernobyl, sí, no? La batalla. I em falta un últim capítol, però jo crec que és una de les sèries de l'any, ja.
Pues molt bé. Idò, apuntada i apuntadíssima, que jo em fa ganes veure-la. Idò, fins dijous que ve, Antonio. Moltes gràcies. Només me falta despedir-me, com sempre. El programa em passa aviat i això és el que hem. Avui hem xerrat un poc més de cinema, hem xerrat un poc més de sèries, com cada setmana, i ja només m'he de dir que Trailer se despedeix fins el dijous que ve. Moltes gràcies.